Les notícies de la Cala Ràdio amb Daniel Rodríguez.
Comencen les obres a l'Ametlla de Mar de la segona rotonda de l'N340. L'alcalde Jordi Gaseni la considera innecessària i es mostra indignat perquè Foment construeixi la Glorieta sense consensuar-ho amb el territori. És la portada de les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dijous 10 de desembre de l'any 2015. En l'informatiu d'avui també parlarem de l'inici de la segona campanya de detecció de càncer de colon al CAP. El programa va adreçat a les persones d'entre 50 i 69 anys. En total hi estan cridades a participar prop d'un miler de persones. En l'àmbit territorial enxampen tres homes que intentaven superar de manera fraudulenta la prova teòrica del carnet de conduir a Tortosa. Els examinats rebien les respostes de les preguntes als telèfons mòbils que amagaven sota la roba. Enresa nega els ajuts extra als pobles nuclears per un defecte de forma. Indústria denega el finançament als tres municipis catalans per no aprovar el projecte en sessió plenària, sinó per decret d'alcaldia. L'Observatori de l'Ebre compleix 20 anys de projectes al Pol Sud amb la nova campanya que comença en l'Antàrtida. Un nou instrument de mesures geomagnètiques absolutes permet a l'organisme entrar a la xarxa internacional Intermagnet. Aquestes són les notícies d'avui dijous a la Cala Ràdio. El Ministeri de Foment va començar ahir les obres de la segona de les rotondes de l'N340 a l'Ametlla de Mar. La nova rotonda està situada a l'altura del quilòmetre 1110 entre les gasolineres i el magatzem de manteniment de les carreteres que té Foment. Aquesta nova rotonda servirà per a poder fer canvis de sentit, tenint en compte que Foment pretén instal·lar unes bandes mitjaneres per prohibir els avançaments i els girs a l'esquerra entre el Perelló i l'Almadrava. L'actuació s'inicia tot just quan ha acabat la construcció de la primera rotonda a l'entrada del Perelló, unes obres que han provocat retencions importants de trànsit en alguns moments de màxima afluència a la via. Així ho explica l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.
Indignació amb esta construcció d'esta rotonda al terme municipal de l'Ametlla de Mar. Indignació perquè entenem que és una nova imposició de l'Estat, no consensuada, i a més a més que va en contra de... també doncs s'entreveu la problemàtica doncs i també la inoperància en respecte doncs als plans Penta, a on posa encara més problemes a una possible doncs vies doncs la necessitat de tenir vies doncs d'evacuació d'una zona doncs a on estem al costat d'una nuclear. I això doncs també doncs genera doncs una preocupació, perquè doncs no veiem que esta rotonda en concret doncs pugui solventar cap dels problemes que hem anat denunciant darrerament. Ens mantenim igual amb la reclamació doncs de que la única solució avui consensuada al territori és l'aixecament de barreres de l'autopista, la gratuïtat dels peatges, i amb això doncs ens refermem. I també doncs tornar a insistir doncs aquesta indignació doncs per una imposició, una nova imposició de l'Estat, on doncs el municipi doncs ens veiem que limitats, que no podem fer res amb una actuació, amb una via doncs de titularitat estatal.
Al terme municipal hi està prevista una altra rotonda a l'accés de la urbanització de Sant Jordi d'Alfama. L'Ametlla de Mar és un dels 8 municipis ebrencs on demà es tallarà la carretera nacional 340 per tal de protestar per l'altra sinistralitat de la via i reclamar la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas pel territori. El tall convocat dels alcaldes i transportistes serà a les 3 de la tarda i comptarà amb una marxa lenta de camions tant per l'N340 com per l'autopista. Bon dia. Aquesta setmana ha començat la segona campanya de detecció de càncer de colon a l'Ametlla de Mar. Els usuaris del centre d'assistència primària d'entre 50 i 69 anys estan cridats a participar en aquest cribatge, emmarcat en el programa de detecció de càncer de colon i càncer rectal al Baix Ebre. De fet, l'àrea bàsica de salut de l'Ametlla de Mar i el Perelló ja havia dut a terme aquesta campanya l'any 2013. La participació en la primera campanya va ser d'un 50%, dels quals un centenar van donar positiu. D'aquests 9 tenien lesions canceroses. Des del CAP demanen més col·laboració perquè la detecció precoç del càncer de colon permet dotar al pacient d'un tractament més efectiu. Manuel Madueño, responsable del Centre d'Assistència Primària de l'Ametlla de Mar.
Lo cierto es que al ser la segunda vuelta tengo que puntualizar de que las márgenes de edad son exactamente los mismos, de 50 a los 69 años, y que realmente va a acoger una población aproximadamente de unas 1.200 personas y en las cuales creo, y desde aquí quiero hacer un llamamiento a que todas las personas a las cuales se les invita a hacer esta prueba, que por favor se la hagan. Porque muchas veces basta con detectar una lesión cancerosa para que haya valido la pena el haber hecho todo este esfuerzo.
Quan hi ha una lesió al colon o recte, dona un sagnat que sol ser invisible. Per això es fa una analítica de la femta dels usuaris. En el cas que la mostra sigui positiva, pot indicar diverses patologies, entre elles la detecció del càncer de colon. En aquest cas es fan proves posteriors a l'usuari afectat per tal de fer una diagnosi completa. El passat divendres, tres homes de nacionalitat pakistanesa van ser enxampats mentre intentaven superar, de manera fraudulenta, la prova teòrica per a l'obtenció del permís de conduir. Els Mossos d'Esquadra es van personar en un centre de Tortosa on s'estaven realitzant els exàmens teòrics. En el transcurs de la prova van detectar tres aspirants que estaven obtenint les respostes mitjançant un sistema de telecomunicacions. Els examinats portaven telèfons mòbils amagats sota la roba a la zona del pit i amb un petit forat als teixits a l'alçada de la càmera. Mitjançant els telèfons retransmetien imatges de l'examen a una tercera persona que els informava de les respostes correctes a través d'un minúscul auricular sense fil de col·locar que els aspirants duien inserit a l'oïda. Els Mossos d'Esquadra van expulsar de la sala els tres homes, els quals van descobrir i els van intervenir el material que utilitzaven per fer les trampes. També es va informar dels fets a la Direcció General de Trànsit i al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Tortosa. Indignació entre els tres ajuntaments catalans, dos d'Ebrencs i un del Baix Camp, que esperaven rebre el 2016 la primera anualitat dels ajuts extra aprovats per l'empresa estatal de gestió de residus nuclears, Enresa. Després de presentar els projectes subvencionables i de superar el judici d'una comissió de valoració, el Ministeri d'Indústria els ha comunicat la denegació dels ajuts. La raó, un defecte de forma. Els ajuntaments afectats són els de Móra d'Ebre i Tivissa, a la Ribera d'Ebre, i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. L'alcalde de Tivissa i membre de la Comissió de Valoració, Jordi Jardí, ha detallat les raons de la decisió. Quan s'havia aixecat acte de la comissió on es van aprovar els projectes susceptibles de rebre els ajuts, el president de la mateixa, de manera unilateral, va demanar un informe a l'advocacia de l'Estat sol·licitant si els projectes aprovats via decret d'alcaldia s'ajustaven a l'ordre ministerial, apunta. La resposta de l'advocacia va ser negativa. Les peticions no són vàlides al seu parer i, per tant, no se'ls poden atorgar els ajuts a aquests municipis. D'aquesta manera, prop d'una vintena de projectes d'arreu de l'Estat aprovats en comissió, una quinzena es queden sense els ajuts, entre ells els tres catalans. Móra d'Ebre esperava un ajut mínim de 23.000 euros per començar un projecte triennal de remodelació de la façana fluvial. Tivissa, al seu torn, havia de rebre 120.000 euros per executar un projecte de millora dels equipaments turístics del municipi. L'alcalde morenc, Joan Pinyol, està indignat davant la denegació de l'ajut i anuncia que ja ha presentat recurs de la decisió, com també ho ha fet Tivissa i molts dels ajuntaments membres de l'Associació de Municipis en Àrees Nuclears. Per a Pinyol es tracta d'una decisió arbitrària, donat que no hi ha temps material de convocar el ple per aprovar el projecte. Els ajuntaments es van constituir el 13 de juny. Després calia fer el ple monogràfic d'organització municipal amb un termini de 30 dies per convocar-lo i llavors sí, un nou ple ple on es podia prendre l'acord que en tot cas s'havia de trametre abans del 30 de juny. Ens demanen, per tant, un document que era impossible donar. No hi havia quasi temps material. Jardí afegeix que l'ordre ministerial mana que els ajuntaments havien de presentar la sol·licitud abans de la data límit sense especificar més. Només en un reglament posterior s'apunta la necessitat d'un acord del ple, però un reglament no pot ser més exigent que la mateixa ordre, clama l'alcalde. Si a classe hi ha 50 alumnes i en suspenen 48, no és culpa dels mestres, és culpa dels alumnes. Doncs això és el mateix, riures del poder municipal, sentència. Cal recordar que dels 138 municipis en àrees nuclears susceptibles de rebre els ajuts, només 44 van presentar propostes arran de la manca de temps per formalitzar el projecte. Amb la nova campanya que està a punt de començar a la base antàrtica espanyola Joan Carles I, l'Observatori de l'Ebre compleix 20 anys de projectes al Pol Sud, on han contribuït a l'assoliment d'un registre continu del camp magnètic terrestre i d'un registre ionosfèric. Fins ara, els operaris havien d'aprofitar l'obertura de la base en aquests mesos d'estiu antàrtic per fer manualment els mesuraments absoluts. La principal novetat del nou projecte és que s'instal·larà un instrument pioner desenvolupat a Bèlgica que serveix per fer aquests calibratges absoluts de manera automàtica i durant tot l'any. Aquest és el requisit que permetrà a l'Observatori de l'Ebre incorporar-se a la xarxa internacional d'observatoris magnètics Intermagnet. L'investigador Miquel Ibáñez viatja aquest dijous des de Punta Arenas, a Xile, cap a l'illa Livingston, a l'arxipèlag de les Shetland del Sud, a l'Antàrtida, per començar una nova campanya de recuperació de dades de l'Observatori de l'Ebre, que s'han recollit de manera automàtica durant l'hivern austral de 2015. Les tasques inclouen també el manteniment i calibratge de la instrumentació i enguany inclourà els treballs preliminars per instal·lar un nou instrument que d'aquí un any podrà fer automàticament les mesures geomagnètiques absolutes que actualment es prenen manualment. Serà la setena campanya en què Miquel Ibáñez viatja a la base antàrtica espanyola Joan Carles I i serà fins a mitjans del mes de gener quan serà rellevat per Javier Carmona, que hi participa per primer cop. El coordinador del projecte i investigador principal, Josep Miquel Torta, ha remarcat la importància de tenir un registre continu tot l'any de mesuraments absoluts que permetrà incorporar l'Observatori de l'Ebre a l'Intermagnet, la xarxa d'observatoris magnètics internacional. Torta ha explicat que fins ara l'Observatori de l'Ebre utilitzava les facilitats d'Intermagnet per transmetre dades via satèl·lit, però no les compartia en la seva base de dades a causa d'aquesta manca de calibratge. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Minut per la previsió meteorològica amb l'Abel Flores.
Bon dia, avui la situació vindrà marcada per una banda pel sol, però també per les boires, que a primera hora del matí apareixen especialment cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. En general andarà minvant, però és possible que localment puguin ser una mica més persistents, aguantar fins a migdia o quedar en forma d'estrats baixos. De cara al vespre, quan es pongui el sol, cap al nord de la Vall de l'Ebre, sobretot, doncs, tornarem a veure com es formen aquestes boires que deixaran força mala visibilitat de cara a la nit. El rest, en canvi, el cel estarà, doncs, força serè, amb algun nuvolat i prim, i temperatura que en conjunt avui quedaran una mica més baixes. És totalment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps. Darrer minut de l'informatiu d'aquest dijous 10 de desembre de l'any 2015. Qui els ha acompanyat en aquest temps de notícies ha estat Daniel Rodríguez. La informació continua a metllamar.cat/lacalaretv i demà en directe a les 12 del migdia amb les notícies de la Cala Ràdio. Un dia més, gràcies per la seva confiança.